Els constitucionalistes van de bòlit i els penalistes també. Joan Queralt, bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Realment, llegíem aquest matí el tuit d'Andreu van der Einde, l'advocat d'Oriol Junqueras, dient que treguin la signatura constitucional i ens n'anem al bar. Però...
I la de penal també, eh?
I la de...
també.
I la de penal...
optatives, per millorar crèdit només.
A veure, Joan Queralt, ara sentíem a Xavier Arbós, deia, realment Roger Torrent té molt poc marge, no? Perquè... perquè una de dues, o desobeeix directament al Tribunal Constitucional i manté el ple, o realment no es podrà substanciar allò que contempla la resolució del Parlament, que és investir un president, no?
Exacte. Més que tot això, com ja vivim des de 2014, bueno, 2010, però sobretot des de 2014, una anomalia constant que es diu Tribunal Constitucional, ha anat empitjorant les coses. És a dir, hem de pensar... amb una societat mínimament raonable, no una societat d'una excel·lència brutal, sinó una societat mínimament raonable. El dret és una tècnica de resolució de conflictes, no per crear-ne més. I el Tribunal Constitucional, en lloc de paivagar, ha ficat més benzina al foc i el conflicte acaba a fa més gran. I ara, aquesta última vegada, aquest dissabte, donant coses i acordant coses que A, ningú li ha demanat, ningú li ha demanat, B, sense cap base legal s'ha inventat una sèrie de normativa que no té cap base legal enlloc, i C, ha produït limitacions gravíssimes de drets que afecten fins i tot a la ciutadania, perquè alterar la composició del Parlament és alterar els drets de la ciutadania, sense sentir a les parts. És a dir, jo com a jutge, si he de limitar algun dret, és a dir, el presumpte limitat, vingui cap aquí i expliqui'm això que li passa a vostè. Per veure si... i això passa des del dret civil, fins i tot quan es vol incapacitar algú, per boig, per exemple, per una cosa d'aquestes, se'l crida per veure.
Sí, sí, fins i tot quan et posen una multa de trànsit et permeten presentar la...
Miri, vostè no podrà votar si no és així. Un va als nostres juristes, doncs anem als nostres codis, i on està la limitació de vot d'una persona que té limitat els drets, cap mena de dret, enlloc.
Posem-nos a la pell de Pablo Llarena. Cas que se li demani per part dels advocats de Carles Puigdemont l'autorització per ser investit. Pot ser que Pablo Llarena digui, mira, sí, nosaltres et custodiem des de que entres a Espanya fins al Parlament de Catalunya per ser investit, assisteixes a la investidura, et sotmets a la investidura i després et portem davant del jutge Pablo Llarena perquè declaris que és el que et sol·licitem, i a partir d'aquí Pablo Llarena decideix què fa amb ell.
És que aquí hi ha diversos problemes. El Tribunal Constitucional diu, com si no ho sabés, aquesta pregunta que li has fet al Xavier Arbós,
sí,
d'ordre de recerca i captura, per cert, expressió que existeix a la llei, això també és important, i de presó. Sembla que hagi de ser una ordre que tingui les dues coses, detenció i presó, o dos ordres diferents, no queda clar. Però el que sabem és que no hi ha ordre de presó. Això un. Dos, els diputats, mentre són diputats, no poden ser detinguts més que per delicte flagrant. Aquí no hi ha cap delicte flagrant, amb el qual tenim un problema. Jo ja sé que això s'ha interpretat dient que només es refereix a la detenció per tirar per la policia, però no és veritat, perquè el règim és exactament igual per tots els diputats, tant estatals com autonòmics. No pot ser detingut un diputat si no és per delicte flagrant. Això planteja unes dificultats tècniques importants. Estem, per tant...
Es pot considerar delicte flagrant detenir-lo perquè si no va voluntàriament a veure el jutge Llarena?
No, perquè és que no és cap delicte no anar voluntàriament. És a dir, l'imputat... és a dir, el jutge diu, vine, i l'imputat diu, no vull,
doncs et vinc a buscar.
Això no, et vinc a buscar.
Clar, que és el que ha passat amb alguns regidors de la CUP, o amb alguns...
Però no és delicte.
No, els han anat a buscar.
No és delicte. Si fos un testimoni o un perit, sí. Però l'imputat, clar, forma part del dret de la presumpció d'innocència, són aquestes coses que encara resten d'un sistema democràtic, no?
Per tant, si Carles Puigdemont demana permís al jutge Pablo Llarena, sap segur que li dirà una a dos, o que no, o que aniràs custodiat per les forces de seguretat per assegurar-me que després vindràs aquí a parlar amb mi.
Crec que sí, però no? És una detenció. El que passa és que estem parlant ja d'una cosa tan elemental que El contrari també és possible, sí. Perquè ja fa temps que vaig dir que jo no feia pronòstics, no, en aquesta matèria. També hi ha una altra possibilitat, que jo digui, com no tinc sota el meu poder, perquè estàs escapat, segons ell que ha retirat totes les ordres de detenció, com no tinc sota el meu poder, no vull saber res amb tu. Per tant, ja t'ho faràs.
Si el jutge Pablo Llarena no autoritza la presència de Carles Puigdemont al debat d'investidura, estaria cometent un delicte?
Qui?
Pablo Llarena, justament perquè els drets polítics de Carles Puigdemont no estarien preservats, o què passa aquí?
Jo crec que això és prematur parlar-ne encara, però hi hauria potser alguna possibilitat de veure alguna cosa. Però jo crec que el tema és molt més greu. El tema és aquesta providència del Tribunal Constitucional que no s'aguanta per enlloc. O sigui, vulnera moltíssims drets.
Bueno, per això li ho dic. Aleshores, això com es pot ara combatre?
Sí, però ell podria dir és que això és una ordre constitucional. Vull dir, no és el cas més clar. No és el cas més clar.
I si no se celebra el ple, comença a córrer el calendari que marca...
Entenc que no, perquè no diu des de la investidura. Si no se celebra, no compta.
Aquestes afirmacions que fa avui el diari El País, dient que hi ha hagut membres de l'executiu que s'han posat en contacte amb els magistrats del Tribunal Constitucional per fer-los arribar la importància i la seva preocupació que la decisió que prenguessin no impedís la investidura de Carles Puigdemont, com la interpreta en aquests moments, justament perquè el que es diu és que del que ha fet el Tribunal Constitucional empengen els drets fonamentals de polítics, no només de Carles Puigdemont, sinó de la resta de diputats.
I dels ciutadans, l'article 23 de la Constitució, és a dir, s'altera la composició del Parlament i es pot crear artificialment una altra majoria. Jo la veritat aquesta informació no me la crec, jo em creuria la contrària, perquè tot apunta al contrari, no això. Perquè si el govern, suposem que tingués aquest interès, era molt fàcil haver retirat la demanda o a la demanda haver fet una petició concreta en aquest sentit. O sigui, que vull dir, aquesta informació i aquestes gestions no tenen sentit. Llevat d'una, però ja és una qüestió estrictament política, que el govern estigués dividit. I llavors que alguns membres del govern creguessin que és inconvenient. Però clar, llavors, si tu estàs en un govern que fa una mida A i tu creus que ha de ser la mida B, això tens una sortida molt fàcil, missió.
Diu, el País diu, el País ha recabado varios testimonios que revelan la tensión extrema que llevó al gobierno a recurrir la investidura del expresidente fugado. El Ejecutivo transmitió a varios miembros del tribunal el problema del enorme quebranto que sufriría el Estado si hubiera investidura a distancia, tal y como finalmente entendió por unanimidad el Constitucional.
Però és contradictori, això. Per què presenten la demanda llavors?
En qualsevol cas, el que queda clar, i abans ho comentàvem amb Xavier Arbós, amb el catedràtic de Constitucional, és que el que ha fet el Constitucional, a part de, diguem, respondre més preguntes que no se li feien, és donar la raó als lletrats del Parlament de Catalunya respecte a la investidura telemàtica.
Però és que els lletrats ni se'ls ha donat raó, ni no se'ls ha donat raó, perquè això no es demanava. També el Consell d'Estat, amb el dictamen que ha passat més de percebut, que és el que tothom parla, és el 84, després va fer el 85, que també dona una sèrie de raons, políticament atendibles, però jurídicament, entenc jo, que insostenibles, perquè no hi ha cap normativa que ho prohibeixi. Una altra cosa és que mitjançant una sèrie de construccions es digui que políticament és convenient això, però no està prohibit ni molt menys. Però llavors estem al mateix. Moltes sentències es guanyen, molts casos es guanyen, i s'han guanyat el Constitucional també, perquè el que m'han donat els jutges és diferent del que es demanava. Això es diu el vici d'incongruència. I això és una vulneració de drets fonamentals. La incongruència a si mateixa és una vulneració de drets fonamentals. Jo crec que des del meu punt de vista, tant jurídic com políticament, el que s'ha d'atacar és frontalment aquesta interlocutòria del Tribunal Constitucional, que a més, la fonamentació ens la donen d'aquí uns dies. Sí, això és gravíssim.
Sí, encara no...
Com a tribunal, té tots els mitjans per fer l'argumentació ràpidament. I en tot cas, si et vas a quedar una nit sense dormir, et quedes una nit sense dormir, no patiran, eh?
A quina responsabilitat penal s'exposa el president del Parlament, Roger Torrent, si desobeeix el Tribunal Constitucional i manté la sessió d'investidura de demà? Què li passarà?
No vull fer pronòstics. Volíem, perquè hi hauria moltes possibilitats i així això s'ha de calibrar molt bé i no, jo crec que seria imprudent per part meva dir blanc o negre, gris o vermell.
Doncs haurem d'estar pendents de veure què passa. Després parlarem amb Jaume Alonso Cuevillas per saber si finalment han decidit la defensa de Carles Puigdemont, que demanen aquesta autorització a Pablo Llarena i com es desenvolupa tot plegat. És evident que no sabrem. Algunes coses no les sabrem fins aquí unes hores. Una abraçada, Joan Queralt, que vagi molt bé.
Molt bé, bon dia.
Bon dia. El Matí de Catalunya Ràdio.